Ràdio Maricel, a cel obert.
Vinga, anem a arreglar-ho, que no és avec, Vicenç, ja. Com vas? És fec, o fec... Eva.
Bon dia.
Bon dia. Què és?
FEC, Federació Empresarial del Gran Penedès.
Federació Empresarial del Gran Penedès. És FEC, però s'escriu F-E-G-P.
Gran Penedès, GP.
Gran Penedès.
Sí.
Ara estaríem amb aquelles converses de telèfon. Com diu? Això com s'escriu, això? FEC, tal, no és igual. Encetant curs de nou, tot
això
i que vosaltres
mateix
no us atureu a l'estiu, ja ho saben que la FEC no s'atura a l'estiu.
Exactament.
Sembla que tothom està una mica més content, no? Hi ha una mica més de vidilla.
Jo crec que sí. Hem començat temporada amb activitats, amb formació i amb diferents espais radiofònics, com ara encetem avui aquest, i sembla que tothom està més content. Una mica angoixat perquè passarà diumenge, però content. Ara en parlarem. Parlarem de temporada turística amb els convidats que tenim avui. Josep d'Aranes, Blau Sitges, bon dia, benvingut.
Bon dia.
Joan Anton Matas, del Gremi d'Hostaleria de Sitges, i pas president de la FEC.
Bon dia.
Bon dia, benvingut. I del Port de Sitges, el gerent Xavier Cuyàs. Bon dia, benvingut també.
Bon dia.
Josep.
Hola, bon dia, Vicenç.
Deu haver alguna reserva, ja ha fet algun apartament pel dia 2 i el dia 3, no?
Sí,
i tant. I el 4 i el 5?
Vàries, nen, vàries.
Vull creure que vindrà algú després de diumenge.
Creiem que continuarà venint, sí, sí.
D'acord. Joan Anton Matas, deu haver alguna reserva feta per la setmana que ve, per l'altra, pel festival, algú deu venir, no?
No s'atura.
Xavier Cuyàs.
Igual.
Els vaixells, suposo que ningú marxarà del Port d'Igualdols i anirà a un altre lloc, no?
A tota vela.
Bé, doncs, hi ha una certa tensió per l'1 d'octubre o no? O mal que sigui per allò de que us truquen i diuen, escolta, passarà el diumenge, no sé què.
Es nota potser una certa contenció, però com que el mes d'octubre estava bastant ple, perquè tenim el festival i tenim altres coses, la veritat és que de moment...
No hi ha massa temps a pensar-hi, això.
Esperem, sí. Si fos que ara la temporada potser ens preocuparia una miqueta més, però que ara...
Arriba en un bon moment. Bé, podem començar. La setmana passada teníem la regidora Aurora Carbonell. Amb ella vàrem parlar d'una de les qüestions que preocupava sobretot a dos dels representants en aquesta taula, tant amb en Josep, que en el seu dia ho va comentar, com el president del Gremi d'Hostaleria, que també ho va comentar. La regidora Aurora Carbonell va dir que de 18.000 habitatges que hi ha a Sitges, n'hi ha 1.800 que més o menys es podrien qualificar d'habitatges turístics legalitzats i 1.800 qualificats d'habitatges turístics no legals. Nosaltres ens ha fet pensar, perquè hem anat a buscar la memòria, quan vàrem tenir en Josep aquí el 2015, el novembre del 2015, o sigui que ara fa 2 anys, i ell ens va dir que n'hi havia a la vora de 1.600 d'il·legals d'habitatges i que Sitges això era una mica un campi qui pugui. Ben passat els 2 anys, Josep, tornes a estar aquí, tu et dediques exactament el mateix que et dedicaves.
Exactament.
I el panorama està una mica millor o no?
Igual. Et diria que pitjor. Per què? Perquè els il·legals continuen existint, no sabem si es fa res al respecte, perquè no tenim informació, ningú ens ha dit, escolta, que hem obert, no sé, tants expedients, sí, això no ens ha arribat, deduïm que si no ens ha arribat és que una de dos, o el Departament de Comunicació de qui ho ha de fer està fallant, o realment és que no estan fent res. I dic pitjor perquè aquells que des del primer moment ho estem fent legalment no ens permeten continuar exercint o continuar creixent. És a dir, a mi ara em ve un propietari i em diu, escolta, tinc un pis, el vull dedicar al lloguer turístic, i li he de dir que si no té llicència no es pot fer.
Bé, i afegiríem això que la regidora va dir textualment, que l'Ajuntament no es planteja que hi hagi més d'uns 1.800 pisos dedicats a ús turístic i que, en qualsevol cas, les noves llicències es donarien a partir de la donada de baixa de llicències actualment existents. Això és el que se'ns va dir.
Jo per la meva part evidentment no estic gens d'acord, perquè caldria veure primer la tipologia dels habitatges o la circumstància de cada habitatge turístic. Hi ha gent que té llicència i que no està exercint com a habitatge turístic.
Això és el que se'ns deia també, eh? La té per si de cas.
Exacte. Aleshores s'hauria de veure realment, s'hauria de fer un estudi molt realista de realment quants habitatges turístics s'estan dedicant a habitatge turístic, perquè potser dels 1.800 n'hi ha, no sé, m'invento, ara això és una dada totalment, n'hi ha 200 que no s'hi estan dedicant. I al final s'ha fet una mica, erròniament crec jo, per pensar que té més possibilitats de venda o que millor tenir-la per si algun dia arribava la moratòria, cosa que ha arribat. I s'ha fet sempre, des del sector ho hem dit, s'ha fet molta mala premsa del sector, i a més s'han donat notícies totalment falses, com que la rendibilitat és molt millor que un lloguer tradicional, com que són molt molestos pel veïnat. No descarto que hi hagi algun habitatge molest, però no descarto que qualsevol persona que tingui un llogater de tot l'any a sobre també sigui molest aquest llogater. Vull dir, al final és una mica casos puntuals. Si preguntem a l'Ajuntament, segur que si tenen denúncies d'habitatges turístics no seran gaires i possiblement siguin reincidents del mateix habitatge turístic. Aleshores no és un problema d'habitatge turístic, sinó és de la gestió d'aquell habitatge turístic.
És una bona idea la de la moratòria?
Jo particularment crec que no.
No.
Crec que no.
Si ja s'havia d'arreglar d'alguna forma aquest panorama, i si ho havia de fer, com ho havia de fer?
Jo sempre he dit que per guarir una malaltia s'ha de fer un bon diagnòstic de la malaltia. En aquest cas no es va fer cap diagnòstic, perquè tots els motius que es deien eren motius totalment, o que s'ha contrastat amb altres poblacions i amb estudis que hi ha que no eren motius reals. L'increment del preu del lloguer, del lloguer residencial, s'ha culpabilitzat els habitatges d'ús turístic. No descarto jo que un petit percentatge d'aquest increment sigui degut a que habitatges s'estan dedicant a habitatge turístic. Però no és només això, perquè està creixent, arreu de Catalunya està creixent el preu del lloguer. I si te'n vas a Sant Pere de Ribes o Vilanova, que no tenen gaires habitatges turístics, també està creixent el preu del lloguer. Aleshores, s'han dit moltes coses, o que faltaven precisament habitatges de lloguer, per això a Sant Pere de Ribes, repeteixo, que no hi ha habitatges, o n'hi ha molt pocs, també hi ha escassedat de lloguer. Aleshores, creiem que són altres dades més macroeconòmiques que estan una mica motivant tot això. Val? Fa poc llegia un estudi de Barcelona on només no arriba el 2% el parc d'habitatges turístics comparats amb els habitatges que hi ha. Aleshores, culpabilitzar de tots els mals que té Barcelona només quan la realitat és que només hi ha el 2% d'habitatges turístics, és fora de lloc.
O sigui que el problema en el fons és un problema de control, de saber controlar, de poder sempre, controlar.
Nosaltres sempre hem dit que si es controlés l'oferta il·legal, a partir d'aquí tot seria molt diferent, perquè una persona que ho està fent il·legalment, evidentment la rendibilitat pues, li...
No, està clar, sí, sí, si no pago res, tot queda per mi.
Exacte. Uh-huh. Quan un apartament es gestiona professionalment, doncs, evidentment hi ha unes despeses, hi ha uns impostos al darrere, que la rendibilitat doncs, no és la mateixa en alguns casos i en alguns altres sí, en alguns altres és millor, això està clar.
O sigui que bona part del problema estaria més o menys resolt si l'Ajuntament fos capaç, l'Ajuntament, Generalitat, les institucions fossin capaç de fiscalitzar més. Exacte. Tota aquesta gran quantitat de pisos il·legals.
Després caldria veure també, disculpa, sí, el fet de per què els propietaris prefereixen fer-ho turístic al lloguer residencial. I no sempre, perquè no és així, hi ha una motivació econòmica. Hi ha en molts casos em comenten propietaris que hi ha una motivació de seguretat. Tots veiem les notícies i tots veiem gent que propietaris que tenen llogaters que estan 6 mesos i al cap de 6 mesos ja no paguen i que després estan 6 mesos més per fer-los fora, o que hi ha una alta rotació amb aquests llogaters i cada any canvies de llogater, amb la qual has de una mica a assentar el pis. I al final el propietari el que vol és, el que jo em trobo bàsicament, és tranquil·litat, i a l'habitatge d'ús turístic una mica proporciona això, sempre i quan tinguis una gestió
adequada de tot plegat, no? Va ser precisament la qüestió dels habitatges d'ús turístic il·legal la que va propiciar que el darrer cop que teníem a Joan Anton Mates digués: el nostre principal problema és aquest.
I continua sent aquest. Aviam, jo crec que el tema de la moratòria, no sóc partidari de moratòria jo tampoc, sempre i quan hi hagi una cura de gestió. Si s'hagués hagut ens haguéssim avançat el problema, i quan dic ens haguéssim avançat, no el sector, que ja ho comunicàvem, ja ho dèiem, s'haguessin avançat el problema, s'haguessin pogut resoldre les coses sense haver hagut de recórrer a la moratòria, o sí, però com a conseqüència d'un estudi previ i d'una voluntat prèvia de posar un sostre als habitatges d'ús turístic. El que passa és que si no es posava moratòria, els que estan actuant ara, després ja no hi hauria un no en retorno. O sigui, tindrien tota la llicència i no sé si es podria retirar la llicència. Crec que Sitges, com deies molt bé abans, 18.000 habitatges, n'hi ha 3.000, 4.000 habitatges d'ús turístic entre els legals i els no legals, representa més d'un 20%, quasi un 25% de la població que hi ha a Sitges.
Ara ho pregunto així, això és molt?
Això és una barbaritat.
És una barbaritat? És una barbaritat?
S'haurien de veure els números exactament, i repeteixo, no sempre els propietaris que tenen un pis turístic el dedicarien a lloguer.
Però dic bàsicament a partir
de la... És que no són segones residències, caldria veure abans d'això quantes segones residències hi havia. M'explico? És a dir, al final, si ja diguem que està creixent molt, però realment aquests pisos que s'estan dedicant a lloguer turístic eren abans vivendes, doncs hi havia gent empadronada.
Com que de moment l'anàlisi no ha arribat a aquest detall, ens agafem a la xifra, així, tal com s'ha dit, perquè aquesta sí que està molt pública, la xifra de 1.800 d'una mena, 1.800 de l'altra mena.
Però 1.800 està legalitzat, Josep, me sembla que tampoc estan,
1.741.
Ara sí, 1.741.
Carambes. Bé. Ni 42 ni 1.738. 1.741 de legalitzats tenim?
Han actualitzat les dades.
Fa poc, sí,
han actualitzat les dades perquè no sé.
Sí. Amb números rodons,
sí, són 1.800.
Al president del gremi li sembla molt, això. Sí.
Mira, per il·lustrar, si hi ha 4.000 habitatges d'ús turístic, a un promig de 3.000 places, que són més, normalment podríem dir que és 3,5, 4, per, si posessin 4, serien 16.000 persones més. Si gestés 5.700 places hoteleres, vull dir, jo crec que com a municipi, com a destinació, hem de definir què volem. I és aquí l'agilitat per part de l'administració en definir i en dir, escolta, quin model volem, com el volem i com el regulem, perquè s'ha de regular, perquè si no el mercat, sense regular, va molt més ràpid que no pas la presa de decisions. Per tant, no és massa normal que en un municipi que viu del turisme i la planta hotelera tingui 7.700 llits, en hi hagi 16.000 d'habitatge d'ús turístic, amb el que comporta de moltes coses que tu comentaves abans. Alguns ho fan bé, altres no ho fan tan bé, no pots controlar ni la qualitat ni la qualitat dels clients que tenen. Això ajuda bastant també aquestes 16.000 persones a massificar o a veure una miqueta a que la gent pugui entendre que Sitges està massificat, com passa a Barcelona també, exactament. Però Barcelona, així aquí representa un 20% o un 20% els habitatges d'ús turístic en funció dels habitatges que hi ha, a Barcelona representa, no arriba al 6%. O sigui, imagina't, estan parlant un 6% i mira el follon que tenen liat allà, i aquí tenim més del 20% dels habitatges dedicats a això. Per tant, jo crec que els habitatges turístics són necessaris, en el seu moment han d'existir. El que passa és que hem de veure com a destinació a on volem arribar i què volem ser.
Per què deu haver passat això?
Perquè, per un altre costat, i apuntava molt ben Josep moltes de les raons que hi havia, dona una rendibilitat superior al lloguer normal, però a més de la rendibilitat superior, la tranquil·litat de que si tens un bon agent que t'ho està gestionant, no tindràs cap problema. Ni de desaucis, ni de que aquest no em paga, ni que aquest m'ha deixat el pis destrossat, ni etcètera, etcètera. Vull dir, aquestes són, entre altres causes. Molts d'aquests que són segones residències, eren segones residències, i ara són uts, la propietat se'l reserva moltes vegades. Al mateix temps que se'l reservava ja abans per vindre les vacances, o potser menys. Però continua utilitzant-lo moltes vegades, la propietat, a part d'aquesta temporalitat
Ens està quedant una oferta molt singular aquí a Sitges, eh? Des de la Casa Vilella fins a un apartament il·legal d'ús turístic.
Sí, no, això passa a tot arreu i ha passat sempre. Eh?
Segurament.
Els inicis Sitges, als anys 50-60...
Era això.
Era això també, eh? Vull dir, però clar, aleshores no hi havia res,
sí.
Era tot molt
incipient. L'oferta n'era una, la demanda era una altra, i no sé si dir que tothom, no. Que tothom era més ingenu i tothom, i tot era més naïf en aquell moment, i tot era més controlable.
I tothom sí. Vivia... Perdona, sí. Sempre ho dic, i tothom vivia del turisme. Les sabates estaven acabant, però tothom vivia del turisme. Aleshores, els problemes es minimitzen molt quan estàs...
Anaves a dir, Josep.
Sí, un parell de puntualitzacions. En quant a la massificació, caldria veure també la massificació, perquè al final el que veiem és la gent del carrer, vale? La gent que hi ha al carrer. Faria falta separar-ho entre els visitants d'un dia, que també hi són, i els que realment estan allotjats. Que a vegades la massificació, tots pensem que són gent que està dormint, i a vegades no són.
Uh-huh.
Ens hauríem de posar a la porta de l'estació i veure quanta gent ve a passar el dia.
Jo sempre recordo aquell debat entre turistes... passants, tot allò, visitants, tot allò que en dèiem, eh? I qui podries definir com a turista?
Turistes i visitants, diguéssim el turista, teòricament està definit com la persona que fa nit,
mm-hmm.
I el visitant és el que només ve a passar...
Això des de fa molt de temps, perquè sí. Aquella rajola de l'estació tan preciosa diu visitante Sitges te saluda, per tant, el visitant era el que visitava. Això no ha canviat, eh?
Després també el tema de la massificació, en el cas dels habitatges turístics, si no es dediquessin a això i es dediquessin a habitatge normal... també hi viuria gent, per tant
la gent també sortiria,
hi hauria la mateixa gent, i després
quan estigui acabat la Plana i Santa Bàrbara ja t'ho recordaran,
sí,
això,
i després el tema que dèiem d'aquestes teòriques 16.000 persones més,
sí.
que dormen a Sitges, evidentment el Joan Anton, el seu sector és l'hoteler, i evidentment ha de mirar per l'hoteler, i no deixem de ser competència, dintre que som companys de feina, som competència, no? Però caldria veure què en pensen els restaurants, les botigues, els que lloguen patinets, els que lloguen bicicletes, els que lloguen caiacs a la platja,
mm-hmm.
Perquè al final, com ell bé deia, vivim del turisme, i el turisme no només són els hotels o els habitatges d'ús turístic, sinó som tots. Aleshores, que hi hagi suposadament 16.000 persones més que fan nit, vol dir que aquestes persones algú consumeixen, és a dir, algú, segur,
sí, sí.
Val? O un dia aniran al restaurant, un dia aniran a tallar-se el cabell, o un dia aniran, com a vegades m'he trobat amb un centre mèdic, a fer-se una prova perquè els ha agafat un jamacuco. Doncs que tots som turisme, vull dir que al final aquesta inflar aquesta població també ajuda,
uh-huh.
Als altres comerços, és a dir, si traguéssim aquests suposats 16.000, les botigues estarien contentes, els que lloguen hamaques estarien contents.
Al port passa alguna cosa així?
Sí, a veure, des de la nostra posició, nosaltres tècnicament això no ens tindria que afectar, però ens afecta perquè tenim el poblat mariner dintre. Llavors, els últims anys ha esdevingut aquesta pràctica de canviar el que era l'apartamentet pel cap de setmana a convertir-lo en turístic.
D'acord. Val la pena aquí també contextualitzar.
Perquè sí, jo, el cas si voleu, del port, us el faig cas... una reflexió del meu cas.
Perquè el cas del port també és singular, eh? Perquè
sí.
La zona portuària, diguem-ne, es mou en un àmbit administratiu diferent, eh?
A més, en tenim dues de parts.
Vinga.
Dintre del port tenim els apartaments que estan a terra i els apartaments que floten. Els que estan dins dels vaixells. Llavors, això és un tema que a nosaltres ens ha preocupat molt. Amb el president Albert Bertran sempre hem dit molt clar que no podíem deixar que proliferés els vaixells sense motor i sense res dedicats a ser apartaments. I li hem posat la proa i hem intentat tallar al màxim i ho hem aconseguit.
Perquè m'aturo un moment aquí. Si jo tinc un vaixell,
sí.
Llogo un amarratge en un port,
sí.
I allà hi puc viure. Ningú em podria dir res.
Hi podeu fer, Xavier? Vida?
Es pot fer vida.
Sempre i quan tingueu les condicions que marca la legislació. Què succeeix? Succeeix que en el moment en què un vaixell no disposa de motors, no pot sortir a navegar, dius, bueno, doncs l'amarro al port i el faig. Li poso una nevera, enxufo 220 a la torreta
i vinga.
I és un apartament. I una setmana en tinc 4, l'altra setmana en tinc 8, l'altra setmana en tinc 5, l'altra setmana... I ens podem trobar en situacions com ja han passat, de que la gent que està en un vaixell no és com un pis, la gent allà dintre fa una activitat que no és la d'un pis, connecta i enxufa coses, deixa calefactors posats, i amb els riscos conseqüents que hi ha. I un incendi en un port és algo molt greu. És a dir, si algú ens preocupa en concret a nosaltres des del Port del Guadalhorce, és el foc. I no passa a terra, a l'aigua. Perquè a terra, que ja en vam tindre un fa dos anys, o l'any passat, el controlem, venen els bombers, però el foc a l'aigua té molts problemes.
D'acord.
Però molts problemes.
Les persones que poden utilitzar el vaixell d'aquesta manera... són clients habituals? Són...
A veure, la teoria seria que si jo tinc un vaixell i el vull llogar, el tinc que posar amb el que es diu llista, la matrícula, de charter, i llavors fer un contracte de lloguer. Aquí podem entrar després a dir, bueno, doncs jo vull sortir a navegar o no, i em quedo el port amarrat.
D'acord.
Però molt bé, un charter no pot estar en marxa si no té l'embarcació en condicions amb la seva ITB, etc, etc. Llavors tot això és un peix que es va embellugant
la cua, eh?
Doncs, el Port Olímpic va haver un moment que si no m'equivoco, i el Joan Guitarra, si em sentís, no, tenia 150 vaixells d'ús turístic. Vull dir, amb una locura. Amb una locura, perquè la gent que va allà no sap què té que fer, no sap on té que deixar les brosses,
pregunto per
no
això,
sap les entrades i
senyor,
les sortides...
Perquè quan ens diu, senyor Cuyàs, que hi ha gent que engega el calefactor, esclar, una persona que té un vaixell i és mariner, per dir-ho així, això no ho fa, suposo.
Mai. Quan mai a l'aigua. Ja sap que tot ho té que tenir tancat, i que és un perill, que el vaixell es mou, etc, etc.
És a dir, que hi havia, diguem-ne, actituds, formes de funcionar absolutament vale. Inadequades.
Aquesta
poques.
És una que, això que és una. He pogut més o menys controlar. La de terra, aquesta no la podem controlar. Llavors, jo sé positivament que al port hi ha un número determinat d'apartaments, no sé si seran 20, 25, 15, que estan durant d'alta, que estan legalitzats, i que a més s'observa que es condueixen amb una professionalitat i que l'incident que genera el que està en allà habitat és molt menor que d'altres que sabem que també s'estan utilitzant d'una manera, diríem, no legal o paralegal, o dieu-li com vulgueu dir-li vosaltres, val? Amb el que ens genera a nosaltres com a port una problemàtica de sorolls, problemes amb els veïns, les escombraries que no saben on les tiren, les deixen a terra, o sigui, una mica un merder que no té ni cap ni peus.
Quina responsabilitat té la direcció del port en això? Home, si és que en pot tenir alguna.
Clar, la responsabilitat que tenim és la de que el senyor titular d'un apartament, quan veu segons quines coses, baixa a capitania i agafa i diu, senyor gerent, escolti, jo no puc dormir perquè aquí davant hi ha quatre nanos que a les 3 del matí comencen a fotre un merder, tota la meva peu personal a la darrere, tiren la brossa però els donen la gana, entren... O sigui, no hi ha... Perquè a més hi ha una part, entenc jo, hi ha una part d'aquest lloguer que jo crec que el fa més econòmic, suposo que potser està en un hotel, almenys sí, en el cas del port,
sí.
I llavors, clar, on hi poden haver 4, acaben a 28, potser, sí. Perquè tampoc hi ha un excessiu control. Jo perdoneu, em quedo al marge de tot el tema, perquè entenc que ha d'haver l'apartament turístic, entenc el Joan Anton quan ell fa la reflexió del percentatge, perquè jo també el veig així, però entenc amb ells, però jo crec que aquí manca control.
Amb això de la capacitat...
En això em sembla que els tres coincideixen.
Això ens donarà al final, si controlem, jo crec que ens donarà al final la quantitat, la cifra, l'equilibri...
Un moment encara, Josep, però per acabar-ho de definir, quan determinat veí se'n va el gerent del port o el senyor Bertana i diu, escolti'm, hi ha un problema aquí amb un apartament tal, aleshores se suposa que la direcció del port truca al propietari d'aquest apartament i li diu, escolti'm, qui té vostè aquí? O hi ha possibilitat de contactar amb els propietaris?
Sí,
això és una mica...
Nosaltres fem dos parts. Una, que és la gestió amb el nostre titular del dret d'ús, perquè sí. Això és un dret d'ús.
Per això ho pregunto.
No és una propietat, és un dret d'ús.
Perquè això és
una
zona...
I a més estem en una zona de domini públic. No estem en un casc urbà normal i corrent. Per tant, les funcions delegades del d'allò són molt disperses. Però, i la segona part és...
És que ho parlem així com si no. El senyor Bertran fos l'alcalde del port, però és que d'alguna manera té un punt d'això, eh? És a dir, els veïns van a la capitania i diuen, escolta'm, em passa això.
Però sense tindre ni caràcter administratiu, ni executiu, ni de res, simplement informatiu.
Està clar.
I l'altra part és agafar el personatge, o la persona, perdó, que s'està queixant i dir-li, escolta, denuncia davant de l'Ajuntament el fet. Qui ho fa? Jo crec que
ningú.
No ens enganyem.
Doncs hauríem de fer-ho. Hauríem de fer-ho.
D'acord. Llavors, torno a insistir, crec que ens fa falta una mena de control. Crec que avui, pel que veig jo, a Sitges li fa falta un sector, una secció específica, quasi diria jo, per poder. Primera, perquè els que ho feu bé podeu continuar creixent i fent-ho bé. Perquè jo crec que amb això, el gremi d'hostaleria, al contrari, perquè és que a més a nosaltres com a port tot l'habitant d'aquests apartaments a nosaltres normalment no ens deixa res, ni té cotxe, ni la parca dins del pàrquing, ni es queda a dinar amb els restaurants que hi ha al port, perquè és molt de botella i molt de bocata i se'l fa a casa i tal. Llavors, vull dir, al fi i al cap analitzes i dius, això és una despesa que no té retorn per nosaltres.
És a dir, venen a peu i marxen a peu?
Sí.
Sí.
La majoria d'ells venen
la majoria a peu.
O amb el taxi, o amb autobús.
Sí, sí. Bossa amb ampolles i bocat.
Molta platja, molt...
Supermercats.
En el port diria que hi ha un... Té un caràcter especial... I és que la majoria dels habitatges, i si m'equivoco em corregeixes, són molt petitets i donen molt poca qualitat. Jo he estat amb habitatges del port, ostres, a mi em costaria molt passar una setmana en un habitatge d'aquells.
Doncs mira, ja ho veus.
Perquè, ja. Sí, però bueno, clar, aleshores potser sí que estem entrant,
ja ho veus?
Això dic, que potser sí que és un cas d'un mercat secundari, diguéssim, secundari en el sentit de que l'oferta que, clar, si estem parlant d'un apartament al centre de Sitges de 3 o 4 habitacions, piscina, amb unes qualitats, clar, jo crec que és diferent, eh?
El
port aquí el deixaria...
És que és singular, perquè els habitatges del port van néixer per un ús molt específic, que era bàsicament el de que poguessin hostatjar-se una nit dues les persones que deixaven el...
Sí, però també el que hem de tenir en compte és que el que està legalitzat en l'antiguitat, avui dia continua sent legal,
està clar.
Es mantingui el seu ús.
Està clar.
Llavors, quan entrem en un altre tipus d'ús, és quan potser hi hem d'entrar a fer aquesta anàlisi, no? Perquè jo he vist apartaments de 15 o 20 metres que són preciosos.
Sí, sí, sí.
I estan cuidadets, és una parella, un matrimoni, i no necessiten més. Per què? Perquè tenen el seu barquet, surten a navegar, arriben allà, però cada vegada això és menys.
I cada vegada ha anat augmentant.
Arribar a col·locar també, gent, a estivar-la la gent. I jo crec que aquí estem perdent... jo una mica amb el Joan Anton que deia, què volem de Sitges? Quin és el dibuix que volem? Quina és la fotografia que posaríem davant de la televisió? Bueno, doncs, que posi la que ell vol.
Jo dic, si volem control està difícil, perquè fa 4 dies teníem els veïns del carrer Bonaire i Joan Tarrida que apel·laven directament que l'Ajuntament apliqués les ordenances de sorolls, etc, etc, en els locals, pam, 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 amb un estudi de la Politècnica que certificava que els locals no complien, i estàvem una vegada més en una situació de, diguem-ne, de manca de control que feia que els veïns diguessin no, o sigui, el problema no és que hi hagi locals aquí, el problema és que no es compleix la normativa.
Ho hem parlat moltes vegades aquí també. Sí. Les ordenances, el compliment acurat de les ordenances que tenim avui dia minimitzarien els problemes de Sitges amb un 95%. Bueno, és clar que s'han de treballar les noves ordenances, s'han d'actualitzar, s'han de posar al dia i s'han d'incorporar els nous agents i les noves tendències. Però, cony, fem complir les que hi ha. Si es fessin complir acuradament...
Que hi ha prou feina.
Si fessin complir acuradament, avui dia Sitges, podríem dir que els problemes que tenim actualment quedarien minimitzats al 5%.
Aquesta sensació que té més d'un no és tendenciosa la pregunta, però és que és molt a peu de carrer. Encara existeix aquesta sensació que aquí més o menys tothom pot fer...
Sí.
Sí?
Jo anant pel carrer ho veus. Veus, i parlo del que es veu,
Senteixen tots tres, eh? Sí, parla en Josep, però tots tres amb una certa cara de resignació.
I no vaig en contra del sector de la restauració ni molt bé,
no.
Perquè jo soc un gran consumidor, eh?
Estic dient si us dona la sensació que aquí tothom més o menys pot aprofitar l'oportunitat o s'espavila com pot.
Ocupació de terrasses, restaurants que tenen publicitat a les parets, al carrer, primer de maig, podem veure.
Pissarres.
Només cal anar al final del carrer Sant Pau, és vergonyós. Vergonyós. Tres pissarres, així amb
paral·lela. O cinc.
A vegades cinc. I bueno, els atrils estan prohibits.
Els faristols.
I n'està ple. Aleshores, ostres, això és molt evident. És molt evident. I si no es compleix.
És fer complir les ordenances, tot això ho prohibeixen les ordenances, i quan ho prohibeixen si s'acomplissin tot això no estaríem parlant d'això, però és que estem parlant d'això fa 5 anys ja, o 6. En el moment de que hem de deixar parlar d'aquest problema perquè diem, home, al final s'ha aconseguit, però conyo, no podem estar d'aquesta manera. a l'ocupació de terrasses, des del sector som els primers, o sigui, del via pública mitjan terrasses, els primers amb què volem que es solucioni. Però, esclar, si el del costat em veig 2 metres més i ningú li diu res, dius, home, aviam, si aquest tindrà 2 metres més, jo per aquí, per jo també, i el de l'altre, sí, sí, l'esquerra, doncs, ja, però, quan, si aquests dos fan això, doncs jo també, però, perquè no em diuen res, i jo seré el tonto, No, no, sí,
Joan Anton, si em permets un incís, aquest tema l'hem tingut sempre al port, i l'hem tingut sempre a la ratlla, perquè quan un s'ha anat un metro hem anat
tots,
allà i l'hem posat.
O sigui, tots.
Primer, un reglament molt clar, i segon, control. És que no hi ha més.
Perquè si no sempre hi ha tendència a extralimitar-se.
Arriba l'abril,
la tendència humana és...
surt el sol i al maig ja les cadires van avançant i les taules van movent. O el pont s'ha posat llavors o ja t'han envaït.
Ha estat una explicació molt gràfica, eh? Les cadires van avançant, com si, com si fossin humanes. Soles. Es veien que van d'allò. Per tant, aquí contínuament hi ha una situació...
de manca de control.
De manca de control.
Sí, sí. Sí. Si no volies dir-ho tu, ja ho dic jo.
No, no, bé, que la digueu vosaltres.
L'habitatge d'ús turístic, des de que, pràcticament des de que va sortir l'últim decret que el regulava el 2012, que des del gremi, jo en aquella època em vaig associar al gremi i de més, estem, si no hem, potser el Joan Anton em corregirà, un parell de cops a l'any o tres reunions amb l'Ajuntament, és un tema que s'ha de controlar, és un tema que s'ha de controlar els il·legals, eh, precisament.
Sí, sí, sí.
I quan ens han donat una resposta ha sigut moratòria. Clar, nosaltres no estem, evidentment, no estem gens d'acord, no? Però que no, i sempre se'ns ha donat llarga, és que és molt difícil, és que és molt difícil, bueno, comencem, però és que hem estat 5 anys lluitant i no se'ns ha fet cap cas.
Hi ha un tipus de solució que és domèstica, o sigui, és local, i una altra que és que ja va més amunt les altres administracions. El principal problema que tenim per controlar d'una manera més fàcil el tema dels habitatges d'ús turístics o l'allotjament il·legal són les grans plataformes que hi ha avui dia. Clar, fins que aquesta gent no entengui de que serà bo per tothom, no solament per ells, que per ells és molt bo ara, el publicitar la gent que té la seva corresponent llicència, el que té el seu corresponent permís, etcètera, etcètera, doncs bé, fins que no s'ataqui aquí dalt, es pot anar atacant al petit, però és molt difícil. És igual que el tràfic de drogues, entre cometes, vull dir, si vas agafant el camell, però no agafes el qui fa les grans importacions, la cosa queda molt diluïda.
Però sense comparar un res, diguem-ne que ens estem acostumant, és a dir, el passeig és ple de tot manta perquè hi ha demanda, perquè si no n'hi hauria.
No, i perquè no es fa res.
Perquè no es fa, però si no n'hi hauria. Com comenta en Xavier Cuyàs...
Sempre nosaltres el port no en tenim. Perquè els hi hem fet des del primer dia i hem intentat tallar. Des del primer dia hem intentat tallar.
Si no en tindríeu?
Sí, segur.
Segur?
Ja n'havien tingut alguna vegada.
N'havíeu tingut alguna vegada?
Sí, i l'any passat, quan teníem el famós ferri aquell tan famós, ja s'estaven venent les parades de posar-se l'espigó i, oi, tu te pondràs allí, tu te pondràs allà, i entre ells mateixos. Ja s'estava cuinant tot, perquè és una organització. Això no són quatre que venen d'allà, de l'Àfrica, però estan organitzats.
Però dic que en el sentit que hi ha demanda d'això, hi ha demanda d'apartaments il·legals, perquè si no, no s'estaria explicant aquesta situació al port que es va produint. Hi ha també aquesta demanda d'apartaments a la resta de Sitges, perquè si no estaria passant això que està passant, que veus tròlegs matí, tard i nit arrossegats per cada barri, a primera qualsevol, només veu gent amb tròleg i amunt i avall, que surten i entren de pisos. Hi ha demanda.
Sí, el que passa és que aquí també hem tingut una sobredemanda com a destinació Sitges, com a destinació Catalunya i com a destinació Espanya, que està minvant ja. Vull dir, els països que estaven en conflicte ara, Tunis i sobretot Tunis i Grècia, han tingut un creixement aquest any espectacular.
Sí?
Espectacular.
Tot i que aquí s'hagi vist més gent que mai?
No, que sí, però...
Que sí, però...
Aquí Sitges perquè, aviam, la capacitat que tenim aquí Sitges hotelera i ara amb això, comparada amb uns Llorets, comparada amb uns Salous, vull dir, no té res a veure, tampoc les dimensions del municipi. Però hi ha hagut aquesta sobre demanda perquè les altres destinacions no estaven... I ara això està minvant.
Ho dic per aquells que puguin pensar que, per determinades raons, la nostra imatge com a destinació turística s'està degradant per determinades coses, i podríem anar des d'un oci nocturn que ha perdut pisturada fins a tota aquesta qüestió dels top manto, dels apartaments o del tipus de turisme, i en canvi aquí continua venint, vaja, riuades de gent continuen venint cada any. I en canvi la nostra imatge com a destinació turística, n'hi ha molts que consideren que està pitjor que fa sí. 10 anys enrere, per exemple.
No, i ara ja es comença a constatar molt per part de queixes dels clients que l'embolcall no és l'embolcall que s'esperaven trobar.
Sí?
Bé, aleshores, quan
dic... És a dir, ja hi ha persones que venen que diuen, escolti'm...
Això no és el que jo m'esperava trobar, eh? O sigui, la imatge que tenim no correspon amb el que hem trobat. Per tant, hem de ser curosos.
Això és un termòmetre infal·lible, eh?
Això és un termòmetre, perquè fins ara els que ens queixàvem potser eren més els d'aquí, perquè ho comparàvem. Però ara ja comença a haver-hi aquesta percepció per part dels que venen de fora. Per tant, ojo que això hem d'intentar entre tots que sigui sostenible durant molts anys i que els nostres fills i nets puguin continuar vivint d'això. I per tant, aquí ha de ser una cosa conjunta, administració i sector, però sobretot l'administració ha d'estar per la labor amb el que li correspon a ella, que és l'embolcall i les ordenances. Vull dir, nosaltres també, amb el que el producte sigui cada vegada millor, el servei sigui millor, però cada un la feina que li correspon.
Josep?
Totalment d'acord. Jo fa uns dies feia una reflexió a les xarxes socials dient que...
Que és on es fan la majoria de reflexions, ara.
Sí, que... perquè com no em convides cada setmana tinc que fer diguem que es parla molt del turisme de qualitat i jo sóc anti la definició turisme de qualitat, perquè el que hem de tenir és un Sitges de qualitat. O sigui, jo sóc, ho tinc clar, si tenim un Sitges de qualitat potser sí que vindrà el turisme de qualitat. El que no podem fer és des del sector privat cridar a un turisme de qualitat quan el producte que li acabarem venent, que és Sitges, no és de qualitat. I perquè això, per tenir un Sitges de qualitat, ens falta una gestió política de qualitat. Jo crec que és aquest camí, o sigui, amb una gestió política de qualitat acabarem tenint un Sitges de qualitat, però no pels turistes, per als de Sitges. O sigui, els primers que hem d'estar contents som els de Sitges, és a dir, el poble ha d'estar pensat pels de Sitges, secundàriament també per la gent que pugui venir. Però això ja potser ja ens preocuparem més des del sector privat, agafats de la mà des de les administracions. Però l'administració s'ha de preocupar perquè els que paguen els impostos, bàsicament, són els sitgetans, o som els sitgetans. I per tant, els Sitges de qualitat ha de ser pels sitgetans. Després, si vol venir algú a veure'ns, ja serà benvingut. Aleshores, jo crec que és una cadena, no? I el que dèiem, Sitges està una mica deixat. I és possible que sí que els clients que tenim ens puguin dir, escolta, que... Però bueno, s'ha de lluitar perquè tot això es solucioni.
Xavier?
Sí, no, jo estic d'acord i tot el que comenteu a mi em sembla molt bé. El que passa és que nosaltres intentem sempre és pensar dintre del nostre àmbit, que és un trosset de port, i a vegades hi pensem mancomunadament amb Garraf i Port Ginesta, som els tres nuclis. Nosaltres som... Ara es comencem a sentir una miqueta Sitges, que durant... quasi mai se sent sentit Sitges, perquè el port era... Sitges acabava a la plaça Sant Sebastià, no? I tot el que més, hi havia el cementiri, que era el final, i després a partir d'allà ja tot ja era...
I sempre hem dit que aquella barrera d'entrada del port marcava moltes coses, més enllà d'una barrera física,
sí.
Marcava moltes coses. Encara que peu hi puguis entrar perfectament, aquella barrera sempre ha marcat la història del port.
Aquella barrera, en el seu moment, es va tindre que posar per posar ordre,
ja.
Perquè hi havia un desordre absolut.
Ja.
Llavors el que no es pot és prendre les coses quan hi ha un col·lectiu que l'ha de gaudir. Però bueno, Garraf, Port Ginesta, que estan, no sé si faran referèndum d'independència allà a les botigues i totes aquestes coses, això ja és un altre tema, però nosaltres treballem per nosaltres, llavors intentem mantenir pues, el port el més maco que puguem, oferir el que ve el màxim millor, perquè entenc que jo que la qualitat de la gent que tindrem entenc que passa per el que nosaltres els hi puguem oferir. Nosaltres directament hem de mirar pel port, nosaltres ens arriben per l'aigua els vaixells i volem que aquell senyor que arriben, que hi ha família que baixa, pues se senti a gust. És el que intentem.
Aquesta gent del Blue Mar es van equivocar, es van enlluernar, van pensar que allò, totalment.
Sí, totalment. Sí. Es van equivocar, van fer uns estudis que no sé qui els hi va fer, però i segona, ho van gestionar molt malament. I nosaltres des del viatge inaugural jo personalment els hi vaig dir que, escolta, dic, jo això no ho veig. Jo crec que teniu que canviar coses, teniu que modificar coses.
Ara algú dirà, oi, ja se sap que d'allò... Però sí que és cert, sembla mentida com són les coses, que a vegades molta gent de Sitges ja ho deia, no anirà això. Sembla mentida com a vegades allò des de fora, i ja després d'aquest viatge inaugural en què em sembla que els dos que no es van manejar van ser en Joan Totosaus, en Joan Anton Mates.
No, jo tampoc.
Tampoc, vull dir, la gent de mar i els que no són de mar, vull dir que aguanten ferms perquè la resta va acabar com una sopa. No va funcionar, i a part, vaja, diguem-ne
que... Era un problema, a veure, era un problema del mateix que estem parlant, o sigui, què volem, quina gent volem traslladar aquí? No, els que venen dels creuers, ells tenien feta tota una gestió, quan li feia la reflexió, és un tio que ve aquí amb un creuer tota la nit navegant i arriba aquí, vull dir, el que no vol és fotre's dalt d'un barco i venir cap aquí. I deia, sí, perquè sí, perquè... Bueno, amb idees de fer competència a trens i...
Aquesta frase de...
És la marca Sitges que enlluerna...
Aquesta frase de porque Sitges, porque Sitges, porque Sitges...
Enlluerna molts tipus de negoci que la gent no aprofundeix prou amb els estudis perquè tinguin la possibilitat, la viabilitat possible.
A part de que, fent un incís, jo tinc la idea de que en aquest cas la persona que liderava tot això era una persona que el seu interès era arrencar el tema, posar-lo, donar-li molt de bombo
i marxar,
passar a la companyia. Això és una idea, eh?
Bé, això que també,
jo,
això també
que tindria... m'ha quedat a...
Això també tindria bastant de Sitges, eh? L'altre dia, quan teníem els veïns del carrer Bonaire, deien, no ho veus, que la majoria de negocis estan en un règim de lloguer, i llavors pensen, jo tiro milles. Si algun dia venen i em diuen, vostè tanque, doncs mira, tanque, passi-ho bé, i ja està. Com que la majoria de negocis estan en aquest règim de m'instal·lo en un local, i per tant no tinc cap risc que no sigui... Vai, home, doncs ja està.
De totes maneres, vull dir, ser empresari avui dia no és fàcil.
No.
Ser polític i governant no és fàcil. Sí. Però el que passa que jo crec que cada estament hem de saber... agafar i assessorar-nos. Així, jo sortiré avui i parlaré amb el Josep i li diré, escolta Josep, dóna'm el teu telèfon que vull parlar amb tu, que ens veiem un dia allà al port i xerrem. Per què? Perquè ell és el que mou, jo tinc allà una circumstància i però, jo el necessito que ell em foti un cop de mà.
Però llavors, en canvi,
molt gustosament, molt, segur que me'l donarà,
però molt,
amb l'objectiu d'avançar.
És que molt probablement, o sigui, qui us escolti pensarà que el que queda ben clar aquí és que hi ha unes línies que no es poden travessar, que hi ha algú que s'ha de complir sempre, i si no ho compleixes, doncs tens uns riscos que són els que estem vivint ara.
I si vols tenir informació, agafa el que està informat, agafa el que en sap, agafa el que belluga, i d'allà podràs extreure idees.
Amb aquestes, el que deia abans, nosaltres hem intentat assessorar, els hem donat molta informació a l'Ajuntament, i malauradament no escoltar, sí que suposo que se'ns ha escoltat, però no se'ns ha fet cas, i ha passat el que ha passat.
O sigui,
que quan
això...
tu veus que no passa res a ningú, és a dir, si tu vas per l'autopista, periòdicament vas a 160,
i no passa...
i veus que no posen multes, doncs, aniràs pujant a 180, a 200, doncs amb això ha passat una mica el mateix, que la gent ha vist que és jauja, i dic això, o dic amb la gent que llença les brosses on no
sí,
toca,
sí, sí.
O amb les terrasses, o amb les pissarres,
o amb els gossos.
O amb els gossos,
per exemple.
Tots recordem la famosa campanya de l'ADN de les,
sí.
De les caquetes de gos.
Que s'havia de posar en marxa...
algun dia. Bueno, pues, és una mica això, no? De que al final és control. O sigui que malauradament
del...
és control, perquè els
humans... O sigui que allò del titular de que a Sitges li fa falta ordre, és això.
Sí.
És això.
Sí. Ens queda escassament un minut i mig i volíem fer valoracions de l'estiu amb un...
Fatal.
Doncs mira, que fa falta ordre.
Un adjectiu,
com sempre.
Com ha anat l'estiu? Molt ràpid, perquè no ens dona temps.
Bé, home, bé.
Joan Anton, des del gremi.
Bé, aviam, si mirem, com sempre dic, de l'1 de gener fins ara, anem igual o millor que l'any passat. De l'1 de gener fins a l'estiu, per unes raons que també he exposat abans, hi ha hagut uns mesos que hem millor que els altres. En juliol va ser un mes just per no dir que no va ser tan bo com l'any passat. A l'agost més o menys s'ha anat trampejant, que l'any passat va ser molt bo, cuidado, estem comparant també amb uns exercicis molt bons, per tant és difícil repetir o incrementar o millorar. Però el que deia abans, que aquest cert estancament que hi ha amb la sol·licitud de demandes i l'estancament aquest que hi ha hagut amb creixement també ve donat perquè altres destinacions ja estan en solfa, i això hauríem de començar a pensar de que l'any que ve ojalà fos com aquest.
Facis més això, que són les 11.
Ens hem de posar les piles.
Les 11. Ja sabia que passaria això.
Clar, sempre ens quedem curts.
Ah, t'ho deia jo. Les preguntes allò dius, ara parla'm de l'estiu a última hora.
Clar.
Eva, gràcies. Joan Anton, gràcies. Josep, gràcies. Xavier, gràcies. Notícies, tornem en 5 minuts.
Sí, ha estat un moment.